s'examinaran de l'ESPAU amb l'objectiu, evidentment, doncs, d'aconseguir la millor nota possible per entrar a la carrera universitària que vulguin. La famosa nota de tall que tots recordem. Vosaltres vau fer la selectivitat, Joan, Rafa?
Sí.
Què penses?
També.
La recordeu?
Sí.
Recordeu alguna pregunta que us van fer que us quedés gravada a la memòria?
Jo recordo, saps allò de donar-te que l'has liat bastant?
Sí.
Doncs amb un examen de història, precisament, vaig arribar a casa, vaig repassar amb uns pares la temàtica que havíem donat, els vaig explicar tota la Segona República de pe a pa.
Quina paciència.
I de com ma mare es va posar blanca, em va mirar i em va dir: Joan, t'han preguntat la primera
república. Oh! Home, no, quina nota vas treure d'aquest examen?
De què? No me'n recordo.
Sabeu la, us en recordeu
estava
de la nota
nerviós,
de tall?
Estava nerviós i em vaig equivocar.
O sigui, la nota que vau treure de la selectivitat?
Jo crec que un 8,5, una cosa així.
Sobre 10, no vau fer
sí, sobre 10. Sobre 10, jo també un 7.
Ah, que abans era sobre 10.
Érem persones normals i puntuàvem 2 a 10, com sempre s'ha de fer.
Ara no, ara és de sobre 14. La Judit i jo la vam fer sobre 14.
Jo recordo passar-ho tan malament a la selectivitat.
Jo no.
Recordo el Vietnam, ho vaig passar fatal.
Jo no. Bé, doncs avui comencen els primers exàmens.
No m'has deixat explicar el que jo recordo de la
sèrie.
És que anem tard i hem de fer una cosa. Vinga, va, ràpid, ràpid.
M'interessa moltíssim. Va ser el dia que jo estava allà. Vaig anar amb crosses perquè tenia una cama enguixada.
Ah,
vaig anar amb molt de patiment, feia molt de calor. Imagina'm a mi suant com un pollastre.
Com cada dia.
Allà, imagina't amb les crosses.
No ho veus cada dia.
No ho veig, no ho tinc al costat cada dia.
A la UJI, a la UJI.
Vinga, va.
I enmig del meu patiment, me n'adono que en un dels passadissos d'allà de la universitat em quedo mirant i la noia que m'agradava, des d'aquí una salutació, podria dir el nom, Ana García.
Jo el sé, Ana García.
S'estava fotent el lot, el filet, enrotllant amb un dels meus amics. Va ser molt maco allò. Després de repetir-les...
Molt dur, eh?
Abans d'entrar en un dels exàmens, jo vaig entrar amb aquesta imatge al cap.
I
encara així 8,5, té molt de ment.
Molt bé.
M'ho imagino com una imatge de pel·lícula, un zoom out, i tu així amb les crosses i veient aquesta imatge.
Un zoom out.
Zoom out.
Com si fos Tauro, tiburon.
Vinga, va, doncs avui estan a punt d'acabar els alumnes el primer examen. Ha començat a les 9 del matí, començaven a examinar-se de castellà, llavors fan una horeta i mitja de descans. El segon examen és llengua estrangera, la majoria escollir anglès, però poden també escollir francès, italià o alemany. Llavors descansen de quarts de 2 a 3 i a la tarda, digues.
De 11:45 a 12 hi ha descans?
Sí, home. Sí, és una hora i mitja d'examen, una hora i mitja de descans, una hora i mitja d'examen.
Això no ho fèiem.
Sí que ho fèieu.
Jo crec que sí.
Una hora i mitja de descans.
Que acabes de sortir d'una hora i mitja d'examen on t'hi jugues el teu futur.
Llavors comences a mirar-te, a repassar per l'examen següent.
No recordo hora i mitja.
Que sí.
Jo recordo esta hora i mitja veient com es donaven el filet.
Veus que bé?
No podia bellugar, no podia deixar de mirar.
Doncs llavors a la tarda hi ha les primeres optatives, que són física, fonaments artístics, geografia, geologia i ciències ambientals i literatura dramàtica. Els exàmens de selectivitat comencen avui, demà i dijous, que serà l'últim dia. Segueixen el mateix horari, sempre comencen a les 9, fan un examen, pausa d'una hora i mitja, llavors un altre examen, descans per dinar i a la tarda, de 3 a quarts de 5, l'últim examen. Llavors, suposo que tots recordem una mica la dinàmica, si no la refresquem. Bàsicament, la selectivitat té dues fases, la fase general i l'específica. La general, tu has de és obligatòria i has de fer 5 exàmens. Llavors, a l'específica és opcional, si tu no la vols fer, no la fals, i et pots examinar de fins a 3 matèries optatives, però només et compten les dues més bones. Llavors, aquesta fase optativa és la que et fa arribar fins al 14.
Si no la fas?
No passa res. O sigui, tu, per exemple, la fas, si vols estudiar periodisme, has de fer l'optativa. Per què? Perquè la nota de tall és molt alta. I sobre 10 no pots arribar a la nota de tall perquè hauries de treure més que un 10 a tots els exàmens. Llavors, has de fer l'optativa. Però, per exemple, i no és menys preu, però hi ha carreres que tenen una nota de tall molt més baixa, com, per exemple, història o alguna enginyeria. No, per això dic, no vull ofendre.
Que vale,
si necessites un 5 per entrar, doncs molta gent no fa la fase específica, perquè són menys exàmens que t'has de preparar.
Jo el que mai he entès és per què canviar la nota de tall a 14. La nota de tall, perdó, la puntuar sobre 14.
Jo tampoc.
No, perquè sí, perquè hi ha...
No puc arribar-ho a entendre.
Sí, és fàcil perquè se segueix una fórmula, que la fórmula és per la nota de tall, és el 60% que tu has tret de la teva nota de mitjana del batxillerat, 40% de la nota de la fase general de les paus, això suma un 100%, llavors aquests 4 punts armets d'arribar a 14 són les notes que treus a la fase específica de les pau.
Però això ja era així?
Què vols dir, ara, així?
És que sobre, tot, sobre és 10 igual, és tot, era exactament igual.
És tot igual.
Un moment van posar-ho sobre 14, 40. Tu.
Que són boomers i no volen que canviïn les
coses. Exacte, sí.
Ja està. És que mira, mira, per alguna cosa es va fer.
Sí, punt. O sigui, ja està. És que al final tanta discussió, si és sobre 14,
el
sobre 14.
El conformisme ha arribat.
Ja no, està bé.
Per alguna cosa es va fer.
Jo com a boomer protesto encarecidamente, senyoria.
A veure, coses a tenir en compte. Si sou... Ara dubto que ens estigui escoltant algú que estigui fent... Sí. Espero que cap alumne ens estigui escoltant, eh? També t'ho dic. Que sapigueu que només no passen la selectivitat un 3% dels alumnes. És a dir, que gairebé tothom la supera. Aquest any s'examinen 800 alumnes més que l'any passat i són gairebé iguals els exàmens, però, hi ha alguna petita diferència, alguna petita novetat, així que, com deia l'Elutier...
Analitzem la frase.
Que sapigueu que és...
Bien!
És el primer any, la primera vegada, que els alumnes, atenció, podran esquivar les preguntes sobre de lectures obligatòries. Les podran esquivar si volen. No sé si la recordeu, les famoses preguntes de la, sobre lectures obligatòries dels exàmens de castellà i de català i de castellà. Aquest any, si volen, els alumnes les poden esquivar, si
jo
volen, les fan, si no,
no
les esquiven.
Entenc.
L'any que ve se suprimiran dels exàmens de selectivitat aquestes preguntes sobre lectures obligatòries. Mm-hmm. La idea és que comencin a deixar de memoritzar tant els alumnes i tinguin conceptes potser més amplis i més generals. Llavors, això és la novetat d'aquest any. I com a altra novetat és que hauran de tornar a triar els alumnes entre història i filosofia a la fase general obligatòria.
Fixa't.
Fins ara, filosofia, diguem-ne que estava a la fase específica. I ja...
Avui ho tindrem, això, aquí en directe. Eh?
Avui ho tindrem en directe.
Jo vaig estudiar història, Leo Espluga filosofia...
Doncs vinga.
Història versus filosofia.
Aquí ho tenim. Arribats a aquest punt, i si em permet, Joan, farem un petit joc.
Ah.
Vull descobrir si els aquí presents aprovaria o no un examen de la selectivitat.
Segur que no.
Procedeixo a repartir l'examen de selectivitat de llengua catalana de l'any passat. Un per cap, sisplau, agafeu-lo.
Ah, que va.
Home, mira,
va amb fulla i tot. I el que recomano ara als nostres estimats oients és que agafin paper i bolígraf, o si no s'ho apuntin on puguin.
A mi me l'han robat.
I respon... No, n'hi ha un per cada un, Rafa. Ah, de bolígraf. I Rester, vinga.
Això de que hi hagin noms diferents és perquè tenim examen...
No, no, és el mateix examen.
Ah, d'acord.
Estimats oients, des de casa també podeu fer aquest examen. He escollit les preguntes, llavors la llegeixo en veu alta i m'heu de dir què és, val? En aquest cas... L'enunciat diu, indiqueu l'anàlisi correcta dels pronoms, les oracions o els sintagmes.
Ui.
Comencem. 3.1.2. I l'àliga també va ser l'animal que va donar nom al mòdul lunar Eagle. Heu d'analitzar el que està subratllat, que el que està subratllat és que va donar nom al mòdul lunar Eagle. Què pot ser? Complement directe, complement del nom,
la primera.
Subjecte o... Construcció, clàusula d'infinitiu...
Complement directe.
Complement directe, seguríssim. Sí.
Complement directe?
Sí.
Rafa, pot ser, Complement directe, recordem, complement del nom, oració subordinada substantiva de subjecte o construcció, clàusula d'infinitiu temporal.
Ha de ser complement directe, això.
Adjectiva.
Rafa?
Adjectiva. Subordinada adjectiva.
Subordinada adjectiva. Doncs que sàpiga, Rafa, que ets l'únic aquí que suma un punt.
Bravo!
Què? Exactament.
Gràcies, afición.
Sí.
Bueno, el que és Joan, intel·lecte superior. Sí. Intel·lecte superior.
Intel·lecte superior. Continuem.
No ho entenc.
Està equivocat, això.
No està equivocat perquè he agafat les correccions de l'examen de l'any passat.
Podeu impugnar, però...
Següent pregunta.
Atenció, sisplau, 3.1.3. Oients, vam muntar un panell reflector per mesurar la distància exacta entre la Terra i la Lluna. I van deixar un sismògraf per mesurar possibles moviments sísmics. El que heu de dir que és aquest I, i van deixar. Quina funció té? Del complement del nom, complement objecte directe, subjecte o complement circumstancial?
Circumstancial.
Rafa?
Jo també ho diria,
Sí, jo també. Circumstancial.
Era fàcil. I per acabar aquest petit examen, la primera part, La cosa constava... I tot això està subratllat a partir d'ara, d'una mena de cançó que funcionava amb aire comprimit. Analitzeu d'una mena de cançó que funcionava amb aire comprimit. Què és? Complement de règim o preposicional, complement circumstancial, complement del nom o complement agent?
Uf.
Complement del nom.
Joan, Judit?
Agent, no. Ai, aquesta és difícil,
Amiga.
És
règim,
molt
va.
Complicada.
De règim, Judit?
Va, jo dic agent, així fem un cada un.
Un de cada, doncs que sapigueu, Joan Trias s'endú el punt.
Vaja.
Complement de règim. I ja per anar acabant, que aquesta m'agrada molt, gireu pàgina.
A veure.
El que heu de fer, l'enunciat rapidíssim és: completeu les oracions següents amb la forma correcta de les dues que hi ha entre parèntesi. Us dic les dues formes que podeu escollir i heu de dir a quin lloc de la frase van. Comencem per la segona opció, per la B, que és gens i res. Les opcions són gens i res i les heu de col·locar a la frase. No t'amoïnis pels diners. No et costarà tornar-ho a imprimir. On va gens i on va res?
Gens, no t'amoïnis gens pels diners. I després no et costarà res tornar-ho a imprimir, no?
Bravo, Judit.
Doncs ja ho tenim. Molt bé.
Aquesta per en Rafa, la número D. Opcions és si no amb accent, o sigui, junt i amb accent a la O, sí. I si no separat sense accent. No diu, roqueries, hauria estat millor que no hagués vingut, volia intervenir en el programa. Col·loca'm el sinós.
La primera tot junt, si
a veure,
no...
digue-la. No diu.
No diu, si no roqueries tot junt i amb la tilde. I la segona separat, sí, no.
Molt bé! I com que la següent és molt fàcil, en Joan la sabrà i anem tard, anem per l'enunciat 3.3, el següent. Que el que heu de fer... Sí. L'enunciat diu, completeu les oracions següents amb la forma verbal correcta del verb que hi ha entre parèntesis. No podeu utilitzar formes perifràstiques, d'acord? Anem per l'opció D, Joan, que diu...
La D, eh?
La D.
Val.
La forma que ens posen és coure, del verb coure, i tu has de posar la forma que creus que hi va. La Maria s'ha passat el matí. Els cargols ben a poc.
Couent.
Bravo! I la següent també va per tu, Joan, la E. El verb que ens proposen és voler. Vigileu! No! Ha anat tan de pressa, que caureu.
Volgueu.
I com s'escriu aquest volgueu?
Volgueu.
A veure, digues.
Volgueu.
No, digues, digues, ve baixa.
Ah,
ve baixa. Digues, digues, què més?
L.
Què més?
G-U-E-R.
Doncs no, Joan, no.
És amb U.
És amb U.
És amb U?
És amb U, és volgueu.
Ah, mira.
Estimats oients, quedeu això ben clar perquè molta gent no ho té del tot.
Un clàssic, un clàssic, un clàssic.
I l'última de totes, l'última serà per la Judit, que és la que té més fresca la selectivitat.
Ai, ai, ai.
Vas a l'enunciat 3.5, l'últim exercici.
Li ha dit fresca,
No. Va dir fresca. Completeu les oracions següents amb els verbs o substantius adequats derivats dels mots que hi ha entre parèntesis.
Ai, ai, ai.
El mot que hi ha entre parèntesis és gelós. I tu has d'omplir aquest gelós amb, tot i que sovint és apòstrof de la seva germana, mai no ho va arribar a demostrar.
Ui, molt difícil, això, no?
Tot i que sovint...
s'engela, no?
S'engelomana.
No? Gelós, és a dir, he de buscar un derivat del mot que hi ha entre parèntesis.
Sí, un verb o un nom adequat derivat d'aquest mot de gelós que hi ha entre parèntesis.
S'enveja.
No.
S'engela.
S'engela.
No. Joan?
S'engeloseix.
Gairebé, però no.
Ai.
Gairebé, però no.
S'engeloseix.
No, molt malament. Esteu a prop.
S'engeleix.
S'engeloseja.
Ho tens a prop, però massa llarg.
S'engeloja.
Ho tens a prop. Vinga, va, que et surt.
S'engeloseix.
No.
Gis.
No.
S'engeleix.
No.
Jas.
S'engeloseix.
Gis. Jas.
S'engeloseix. Gis. Home, no. Vinga, va. L'última oportunitat, eh? S'engeloseix.
S'engeloseix.
Home, no. S'engeloseix.
Ja, sis.
No.
Digues-lo, home, no puc...
Sancha Lucía! Bravo, bravo, bravo!
Bravo!
Bravo per Pompeu Fabra, la mare que va parir.
Apa, allí!
Pesos.
I fins aquí els no aptes per a la selectivitat del 2024.
Vinga, va, no marxeu gaire lluny, que arribem a un quart d'11 del matí. Nosaltres que anem amb l'operació Sant Mitjà i de seguida continuem amb aquesta, amb aquesta entrada al mar.
Sant Gelosia.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Tot Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Una setmana a Voramar per 600 euros.
A Blanes, la Costa Brava.
Una setmana per 600 euros.
Un bungalow davant del mar per 600 euros.
Voramar, càmping familiar, 653-555-559.
Truca ara.
Només per estades fins al 7 de juliol. I per escoles, també Voramar.
653-555-559.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Operació Sant Vig, amb la col·laboració especial de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
17 minuts que passen de les 10 del matí. Mireu, l'esport té un gran impacte en la societat, no només a nivell de salut i benestar, sinó també com a motor de cohesió social i d'educació en valors. En aquest context, la responsabilitat social corporativa aplicada a l'esport esdevé una eina important per promoure pràctiques ètiques i sostenibles. Les entitats esportives tenen la responsabilitat d'incorporar polítiques que fomentin aquesta igualtat, la inclusió i, per què no, el respecte pel medi ambient. D'aquesta manera, la responsabilitat social corporativa pot ajudar, per exemple, a crear entorns més segurs i saludables i reduir l'impacte ecològic dels esdeveniments esportius i també promoure la participació de grups vulnerables o minoritaris. Per aprofundir en tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora la Verònica Riera. Ella és directora del Grau en Gestió Esportiva de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Verònica, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia i moltes gràcies per convidar-nos a venir aquí avui amb vosaltres.
Esta vez solo quiero ganar. Ganarle tiempo al tiempo. Voy a salir a caminar. Me pongo en movimiento.
Verònica, per posar a fila l'agulla, comencem pel principi, com deia aquell. Què és la responsabilitat social corporativa aplicada a l'esport? És a dir, com es diferencia d'altres sectors?
Doncs bona pregunta. A veure, al final, la responsabilitat social corporativa són aquelles pràctiques que les empreses fan per tornar un retorn a la societat, d'alguna manera, per contribuir a fer entre tots un món millor. Llavors, aplicat al sector esportiu, podríem dir que són aquelles pràctiques que fan les organitzacions esportives, tipus clubs, federacions o empreses més vinculades a l'esport, per contribuir a aquesta millora de la societat.
No sé si ens podries posar algun exemple destacat, per exemple, al sector esportiu, per acabar d'enquadrar-ho, eh?
Sí, sí. Tenim, per exemple, el Barça, té la Fundació del Barça, la qual realitza diferents projectes i programes per tal d'afavorir diversos col·lectius. Doncs, si té un programa per treballar contra el bullying, que és un programa bastant conegut de la Fundació del Barça, això fa que afavoreixi, o van per les escoles intentant afavorir que no hi hagi bullying a les escoles.
Anem a les organitzacions esportives que tenen aquesta responsabilitat social corporativa. En treuen algun tipus de benefici o també els hi serveix com un modus de màrqueting en realitat?
Sí, bueno, aquest és l'etern debat, eh? Sí. Sí, hi ha una espècie de contrapartida a tot això.
Està molt bé mirar pels drets humans,
sí,
però segurament hi ha rèdit darrere de tot plegat, no?
Depèn. Si hi ha un rèdit darrere, no es parlaria de responsabilitat social corporativa. O sigui, llavors es parla d'un greenwashing, que és intento, d'alguna manera, treure un benefici o un rèdit d'allò que estic fent. Però, d'altra banda, hi ha organitzacions que tenen sensibilitat pel que sigui de la pròpia... Sobretot per les persones. Al final, les persones que hi ha darrere les organitzacions són les que fan que es moguin entorn unes temàtiques, unes problemàtiques socials o no.
Si parlem d'aquesta responsabilitat social corporativa, quina és la situació actual a casa nostra? Estem avançats respecte a altres llocs d'Europa, per exemple?
Doncs mira, a casa nostra la veritat és que tenim molta sort perquè Catalunya justament és un país de gran voluntariat. Per tant, aquest voluntariat fa que tothom tingui, o que moltes persones tinguin una certa sensibilitat de cara a donar aquest retorn a la societat. Per tant, estem en una regió del món on es realitzen molts projectes i que tot el que és la part federativa, o més que federativa, la part d'associacionisme de clubs, té molt de pes. Llavors, aquest associacionisme també fa que, d'alguna manera, hi hagin moltíssimes curses, per exemple, de caire social o de caire solidari, i això vinculat a l'esport i a altres temes, òbviament.
Perquè fins a quin punt és complicat implementar aquest tipus de responsabilitat? Quanta feina hi ha darrere de tot això?
Home, darrere hi ha molta feina. Al final ho has de poder lligar amb sentit algun tema amb el que tu creguis. Imagina't que... Normalment el que passa és... Hi ha una organització que algun dels directius o alguna de les persones vinculades a l'organització coneix algú que té, m'ho invento, una discapacitat intel·lectual o una discapacitat física o alguna malaltia mental. Llavors, això fa que tingui sensibilitat vers aquest tema i vulgui sensibilitzar la resta de la població. Llavors, faci accions per fer visible tot això.
Històricament, al món de l'esport, hi ha hagut molt de tabú respecte precisament a aquesta gent que pateix malalties minoritàries, que pateix el que sigui, eh?
No, bueno, jo penso que no, això... Podria trobar algú que em rebatís això, eh? Jo penso que no hi ha hagut tabú en aquest sector. O sigui, el món de l'esport és un món bastant inclusiu i sempre s'ha utilitzat l'esport com un vehicle transformador. Al final, l'esport arriba a tothom i des de tots els àmbits. Llavors, penso que és una eina molt potent per transformar i que sempre s'ha tingut aquesta consciència vers aquest tema.
Perquè hi ha alguna diferència en l'aplicació d'aquesta responsabilitat social corporativa en esports amateurs en comparació amb esports professionals?
A veure, els esports amateurs i els esports professionals... És que no té res a veure.
Clar, recursos a part, suposo, que és tot un món.
Sí, totalment, no té res a veure. L'esport professional està molt... professionalitzat, valgui la redundància de la paraula, en el sentit en què els protocols per arribar-hi o el camí per arribar-hi ja està molt establert. Llavors, sí que hi ha diferents federacions i diferents clubs que treballen des de la inclusivitat, però sí que la RCC està molt més vinculada a tota la part d'esport per tothom, d'esport amateur.
Abans em posaves un exemple, com era l'exemple del Futbol Club Barcelona. Molta gent recordarà també que durant una època el Futbol Club Barcelona va vestir una samarreta on al mig de la samarreta podíem llegir, per exemple, UNICEF. No sé si hi ha col·laboració entre entitats esportives i ONGs en el marc també d'aquesta responsabilitat social corporativa.
Com un patrocini, podries dir, no? Et refereixes? Sí, de fet, al final, molts esdeveniments que es realitzen de curses solidàries, crec que fa un temps vau tenir el Sixte parlant sobre això, totes les empreses que aporten alguna cosa ho fan en format de patrocini. Alguns ho fan des de l'anonimat, simplement donen recursos econòmics o materials i no volen sortir, no, pel que sigui no volen estar presents, i d'altres sí, demanen estar present a la samarreta que sortirà. En funció de si surt a la samarreta és com un patrocini a petita escala, tipus UNICEF. Si no surt a la samarreta és en format de donació.
Deixa'm preguntar-te com, des de la Blanquerna Ramon Llull, intenteu o tracteu de contribuir a una millor implementació d'aquesta responsabilitat social corporativa.
Sí, des de... et diré des del grau de gestió esportiva, que és el grau que millor conec. Dins el grau, ja des del principi, des de que els estudiants entren a la facultat, els fem conscients de la importància que ells tindran en el dia de demà a l'hora de dirigir el sector esportiu, perquè al final nosaltres creem líders dins del sector esportiu. Llavors, la importància de que tinguin aquesta consciència social envers el seu entorn. Llavors, els hi parlem dels objectius de desenvolupament sostenible o d'altres problemàtiques a nivell de socials que poden ser més regionals i no tan globals com els objectius. Llavors, a partir d'aquí tenim, per exemple, un cas concret, eh? A seminari, a tercer, fan unes pràctiques de PS. Uh-huh. I els estudiants les valoren molt, perquè el que ells han de fer és una organització d'un esdeveniment puntual en què ells contacten un col·lectiu vulnerable i una entitat esportiva. I a partir d'aquí uneixen aquestes dues organitzacions i realitzen un acte, un esdeveniment o unes classes, del que sigui, de l'esport que sigui. I llavors, a partir d'aquí, aquesta connexió ja hi és. Els alumnes ho fan tot ells, per tant, és una pràctica molt real del que pot arribar a ser algun dia a la seva professió, i al mateix temps estem contribuint a aquesta responsabilitat per part seva.
Igual te l'hauria d'haver fet a l'inici, però com que deies ara, ho aprofito i t'ho pregunto ara. Per què aquesta necessitat d'una importància cabdal en matèria social dins del sector esportiu?
Bé, jo no diria dins del sector esportiu, jo diria dins de la societat en general. Al final anem cap a un món cada vegada més deshumanitzat, amb la tecnologia, amb la intel·ligència artificial. Per tant, humanitzar-nos crec que passa a ser el primordial dins del nostre dia a dia. Llavors, no és només l'esport, és la societat en general. Ens hem d'humanitzar tots per poder fer front a aquesta deshumanització que ens acompanyarà a partir d'ara. Llavors, el sector esportiu és el sector que nosaltres coneixem més i, per tant, és on nosaltres hi podem incidir.
Perquè quines tendències futures preveus en l'evolució de tot plegat?
Tendències futures en quant a educació, en quant a esport...
En quant a esport.
En quant a esport, d'entrada hi ha el concepte phygital, que és aquest concepte en què tu podràs estar a un estadi, per exemple, de forma virtual o telemàtica. Phygital, tu pots estar, quan vas, per exemple, al McDonald's i compres a través d'unes pantalles menjar, ja no tens una persona que t'atén. Uh-huh. Doncs això també estarà amb els Smart Stadiums, podríem dir, que són aquests estadis que ja tens pantalles, que hi ha 5G... Bueno, el 5G ara ja està tot arreu, però uh-huh. Sempre van avançats, funciona en un estadi.
Responsabilitat social corporativa. I si ho entes bé, es tracta d'educar amb valors, donant cabuda a tota la gent que, si no, no en tindria de cabuda tampoc al món de l'esport. Però fins a quin punt, en un esport, suposo que eminentment individual, estic pensant, per exemple, en el tennis, ara mateix que hi ha el Roland Garros, és cabdal també els valors que transmet l'esportista en si?
Totalment. Els valors que transmeten els esportistes, i sobretot els que estan a l'alt rendiment, són essencials. De fet, per això molts d'ells tenen mànagers que ja treballen en això, en què la imatge que es projecta d'ells sigui la més ètica possible o la que, bueno, pot arribar a ser un referent per altres nens i nenes d'aquell mateix esport. Però, d'altra banda, tots aquells esportistes que d'alguna manera tenen més sensibilitat respecte a diferents temes creen les seves pròpies fundacions, com per exemple Ricky Rubio, que va crear la seva fundació per ajudar a nens amb càncer, per exemple.
Aquí van venir els de la Fundació Ricky Rubio.
Veus? Doncs mira. Llavors ja ho coneixes bé.
Mira, parlant de conèixer, la responsabilitat social corporativa és una cosa que... M'estàs veient la cara tota l'estona, eh?
Sí.
Que creus que no coneixem prou? S'hauria d'explicar molt més que això existeix?
Totalment. A veure, al final, la gent que no té, per exemple, una empresa, difícilment coneix què és la responsabilitat social corporativa. Tot i que, d'alguna manera o una altra, algú, pràcticament tothom o moltes persones hi han participat de forma indirecta. Mm-hmm. Al final, seria molt interessant que tothom ho sapigués perquè tothom pogués anar cap aquí.
I deixa'm preguntar-te per acabar quines conclusions podem extreure sobre aquesta importància de la responsabilitat social corporativa en la construcció d'un sector esportiu més ètic, més sostenible.
Com a conclusió, a veure, doncs que... Bueno, ja ho comentava abans, al final l'esport és una eina que arriba a tothom, té un efecte transformador, crec, com pocs altres espais tenen o mitjans tenen. I, per tant, és una eina que s'ha d'utilitzar més per poder transformar la societat cap al que ens convé a tots, per poder conviure millor.
Verònica Riera, directora del Grau en Gestió Esportiva de la Universitat Blanquerna, Ramon Llull, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui. Suposo que nerviosos també, perquè avui són les Pau, sí. I per tant hi ha molts alumnes també que us vindran de nou, sí, a demanar-vos plaça. Eh? Per tant, sí, sí. Sort, salut i ànims, que vagi
moltes
molt bé.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts que passen de les 10 del matí. Rafa Sanahuja, què tal?
Bueno, aquí seguim.
Com estàs?
Abans de les tietes, després dels àmbits. Tietes i tiet, i tiet també.
També. Jo no ho dic, això.
Per cantar.
Jordi Campos, què tal? Com estàs?
Molt bé. Aquí gaudint de la primavera.
Tot bé.
Sí. Mireu, avui anem de compres abans, eh?
Anem de compres.
Sí.
Què us sembla?
Si comprem bé...
Home, ja et dic jo que compraràs fantàsticament ara. Bé, sí? Perquè anem a Cap Bravo.
Ara.
Cap Bravo, que és el supermercat, no sé si ho sabíeu, 65 anys d'història. El degà dels supermercats de Catalunya...
Una barbaritat.
Representa el supermercat urbà de barri de prestacions amb un dels assortiments de productes més ampli del mercat per metre quadrat. El que vulgueu ho trobareu, ja us ho dic ara.
Tot.
3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya, és a dir, que trobareu una a cada cantonada, i a més botigues de nova generació preparades per donar resposta a les noves preferències del consumidor i estalvi personalitzat. El preferit, ja us ho dic ara, de les famílies nombroses de Catalunya, perquè estalvi. No sé si sabíeu que cada setmana, i portem tota la temporada ja, regalem una cistella Cap Bravo als nostres oients. Us recordo que la cistella d'aquest mes, que la vam estrenar ahir, i sortejarem aquest divendres, són productes de proximitat. DOP i IGP. Arròs del Delta de l'Ebre, Porta la Cistella, Mongeta del Ganxet, Avellana de Reus...
Mongeta del Ganxet és boníssima.
Boníssima. Quatre tipus d'olis, eh? Oli de les Garrigues, de Siurana, de Terra Alta, oli del Baix Ebre, del Montsià... I després dos tipus de vins. Vi rosat, Conca de Barberà Portell, i vi blanc de Terra Alta, Clot d'Encís. Meravellosa cistella Cap Bravo. I cada dia plantegem una pregunta per jugar amb els oients que contestin i que envien missatges i així participen en la nostra cistella Cap Bravo. Avui, com no pot ser d'altra manera, amics, parlem de la selectivitat. No te fallaré, soy...
somos compañeros, siempre estaré aquí. Si me necesitas, no te fallaré.
Aquells nervis, aquell jovent allà fent cues i patint, i com en sortirà, i hauré estudiat bé. Ai, 42.535 estudiants.
Una barbaritat, eh?
Moltíssima gent en les universitats per examinar-se d'aquesta prova prèvia a la universitat. Ja sabem que l'alumnat podrà esquivar les preguntes sobre lectures obligatòries i que es recupera Història de la Filosofia a la fase general, que ho sapigueu. Avui comentàvem amb l'Orma Giró que farem una girocleta connectant amb universitaris, i la pregunta del dia que jo plantejo als nostres oients és: quins records tenen de la seva selectivitat? Jo, clar, els meus ja fa temps, els vostres... Bueno, jo no sé quan estudieu, si vau estudiar, si no vau estudiar, si vau tenir ocasió de fer una prova similar o no. La veritat és que em perdo una mica més enrere dels anys 80, ja no sé com anava la cosa. Però la pregunta dels oients és aquesta: tothom té alguna anècdota preuniversitària, com va viure la selectivitat o les proves prèvies? Jo ja vaig explicar, he explicat, perquè sapigueu, que el meu impacte va ser que vaig tenir contacte visual amb la noia que m'agradava en aquella època, que s'estava, diguem, fent petons amb un amic meu. Va ser molt... Vaig entrar amb aquesta imatge a examinar-me.
Fatal.
Tot i així va anar prou bé, no em queixo.
No t'afecta. No,
bueno, em va afectar. Sí que em va afectar.
Personalmente, no? Però no en el... No,
en lo que és la prova ho vaig solventar prou bé. Però aquest és el meu tristíssim record de les proves de la selectivitat. I suposo que molta gent tindrà les seves anècdotes. Doncs, amics oients, podeu enviar missatges al 663-99-30-62. 663-99-30-62. També podeu explicar, per exemple, com ho viuen els vostres fills, els vostres nets, si en teniu. Qualsevol cosa que tingui a veure amb la universitat, amb aquest pas previ a la universitat, amb les proves de la selectivitat que avui comencen per tant i tants estudiants, doncs ens encantarà que ens ho comenteu, i així de pas podeu participar en el sorteig que farem divendres, us recordo, de la magnífica cistella Capravo, com cada setmana.
Doncs així de fàcil ho tenim. Ara els hi preguntarem a ells, la selectivitat.
Clar, però que expliqui... És que jo ara estic despistat, no sé si... Bueno, ells t'explicaran.
Sí. Va, som-hi. De 7 minuts que passen de les 10 del matí. Clar, jo no sé, Eva, en època teva hi havia selectivitat?
Havia, però jo és que vaig començar a treballar amb 15 anys, llavors.
Està molt bé que ho expliqueu, això, eh?
Sí.
Ara hi anirem, això.
Jo vaig fer el batxillerat elemental i la revàlida, i vaig tindre que posar-me a treballar.
Per necessitat, entenc?
Sí, bueno, perquè a casa meva, encara que el meu pare guanyava bé la vida, però bueno, en aquell moment vaig començar a treballar amb 15 anys.
Jordi.
Jo vaig ser, en aquell moment, el que era la prova maduresa, que soc d'última promoció.
Com es deia, això?
La prova madures. Fèiem el preuniversitari i després feies això per accés a universitat, que es va substituir el preu per al
preu,
i ja van canviar les normes. Però bé...
Tot va anar bé, perquè si has estat metge...
Bueno, ara potser no hi seria, perquè les proves... A veure... Jo vaig a fer una promoció que, a part d'aprovar la selectivitat, la que era, havies de fer proves a cada facultat que volies entrar, en plan americano, que això va durar un o dos anys, que jo me'n recordi. I, clar, si tu volies fer, per exemple, medicina, havies d'anar a fer la prova al Clínic, havies de fer la prova a Sant Pau, que és on les feien, on estaven les universitats, i després diu, bueno, i si no m'agafen, pues, per exemple, a Biologia, pues, també. Llavors t'examinaves, bueno, era un conyato, però bueno. Clar. Bueno, tota la gent de la meva promoció, evidentment, va passar per aquesta criba.
Montse.
Jo també vaig fer el COU i després ja vaig fer aquesta prova. Vas fer aquesta prova i ja està. Però a mi no hi havia... nota de tall ni res, perquè a més, com jo entrava allà on estaven tots els rebels, que eren lletres, doncs mira...
Les lletres eren tots els rebels?
Home, tots anaven desgrenyats i tot. I amb anoracs, i deia, mira, aquestes de lletres.
Jo era de lletres pures, eh?
A tot arreu, eh? A tot arreu.
Sí, eh?
No, havia diferència entre enginyeria i dret. Les sí. nenes allà ja anaven totes mones i...
Què els diríeu avui com a consell més bàsic a qualsevol d'aquests 42.500 estudiants que comencen a fer la selectivitat?
Bueno, en primer, que tinguin clar el que volen fer, el primer, i bueno...
I arriba molta gent, que no ho
sí,
té clar
encara.
Sí, és
una pena, perquè la gent estudia molt i fa moltes coses i després potser no tenen l'oportunitat, no? Però, bueno, jo que diria, bueno, primer tens que estudiar i tens que ficar-te con los codos, no?, a estudiar. I, sobretot, bueno, pues que tinguin clar després el que volen fer i espero que aconsegueixin la majoria.
Bueno, jo li diria primer que no es desencoratgin, perquè moltes vegades a la primera no surt. I si no és a la segona, doncs a la tercera. Són joves, tenen molt de temps, i si després no és aquesta opció, la gent és molt plàstica. I pots trobar sortides molt interessants i molt bones a qualsevol branca. Jo el que dic, si tens una vocació molt decidida, doncs apa, a posar les banyes.
Em quedo amb això, amb la vocació, perquè ara us preguntaré una cosa. Jordi.
Bueno, la vocació està bé, però jo crec que si el teu camí ja has dissenyat, que vols anar a la universitat i estudiar, si ja tens en aquell moment una vocació de fer alguna cosa determinat, ja t'has de preparar bastant abans. O sigui, les notes que vas traient durant tot el curs són importants. O sigui, no t'ho pot jugar tot amb un examen, si vols fer coses determinades. Ara, si dius, mira, jo el que m'interessa, pues, res, passo justet i ja està. El 98% aprova la selectivitat. O sigui que el problema no és l'examen, el problema és la nota que has de tenir després, i això t'ho has d'haver treballat.
Ara ja veurem si el problema és l'examen o no és l'examen després dels darrers resultats a PISA que vam veure al país.
Bueno, jo suposo que els exàmens estaran en consonància amb aquest nivell, perquè si
no... I
està
d'acord que sigui així?
Que sí, amb el nivell que hi ha actualment. Jo no sé com es dissenyen, perquè van canviant i tal. El que no sé és si el sistema és el més adequat, perquè això valora coneixements, però no valora l'actitud o... com has de desenvolupar la feina que tu vols fer.
La capacitat d'aprenentatge, vaja.
La capacitat d'aprenentatge, no. O sigui, les aptituds que has de tenir tu per fer determinades professions. O sigui, per exemple, si vols fer dret, si vols ser advocat, has de tenir una mínima capacitat d'oratòria i de presència, perquè estan els juzgats i tot. Has de parlar, has de convèncer... Si vols fer una cosa científica, has de fer un... Bueno, has de tenir una actitud científica.
Jo sempre dic, i això ve a col·lació del que deia la Montse, que em resultava molt interessant quan ha dit vocació, que és una paraula clau. Jo sempre dic que hi ha feines, hi ha treballs laborals, i hi ha oficis. I que això de l'ofici s'està perdent. No ho explico gaires vegades, perquè no ve el cas, però això m'ho explica. A mi, per exemple, m'han ensenyat a fer ràdio com a ofici. M'han ensenyat a fer exactament ràdio, a parlar per un micròfon, a saber respirar, a saber locutar, a saber escriure notícies, etc etc. I ho dic perquè m'hi deigo durant moltes hores, com sabeu, jo i tota la gent que veieu per aquí per Ràdio Estel, jo considero que el periodisme... més que una feina, que un treball, o la comunicació, o digueu-li com vulgueu, és un ofici. És una qüestió que neix molt de dins. Hi ha algun professional del món de la ràdio que sempre diu que has de tenir un alien per dedicar-te al món de la ràdio i no mirar mai el rellotge, estar pendent sempre de l'actualitat, etc etc. Qui parla del món de la ràdio, per exemple, que hi ha qui li pugui resultar molt vistós o no, pot parlar també d'altres oficis com la gent que es dedica a fer mobles, com la gent que es dedica a arreglar les aixetes. Tot això són oficis. Creieu que s'estan perdent els oficis vocacionals? Aquest sí, tipus d'oficis?
Alguns sí, que crec que s'està perdent. De totes maneres, per exemple, a part de que sí que penso que hi ha coses que s'estan perdent i que s'han perdut, jo penso que el fer una carrera no és una garantia de que després tu et guanyis la vida. Jo crec que el que vol fer alguna cosa a la vida i té una vocació i té, com deia la Mons, una vocació i creu sobretot en ell mateix, jo crec que sí que pot arribar... Hi ha molta gent que no té carrera i que ha arribat molt lluny. Vull dir que això no és una garantia. I sí que és veritat que podria haver una assignatura, perquè hi ha oficis que realment han desaparegut o, no han continuat, no? I és una pena.
Montse.
Sí que es perden, i sobretot la que són de coses que, de manual i d'artesanies i de coses per l'estil. Per una senzilla raó, no poden competir amb les coses que fa les màquines, però això ja és una cosa que s'arrossega des de la segona revolució industrial. Quan van aparèixer les màquines, moltes oficis també van minvar moltíssim. I avui dia què hem de fer? Sí, que hi ha alguns especialistes, conec un que es dedica a arreglar mobiliari de vaixells. Única i exclusivament, clar. Com no n'hi ha, doncs sí que mantens l'exclusivitat. Però si no, és que és molt car fer un moble, un tapissat, el que sigui.
No, però és molt car perquè no n'hi ha.
No, i encara que n'hi haguessin, és que tu has de, si tu li poses 10 hores, 15 hores en fer un arreglo, alguna cosa...
Té preu, això.
Per favor, és que has de guanyar diners. Si no, és que és estúpid. Però clar, la gent tampoc està disposada a pagar el que costa. Clar que es perden, però és per una raó purament econòmica.
Jordi.
A veure, jo crec que també la societat ha anat evolucionant, i a part, evidentment, de la revolució industrial i tot. Ara, una fita de molts pares i molt és que si no vas a la universitat, no tens futur. Jo diria el mateix que dèieu abans, o sigui, que no és cap garantia de tenir futur anar a la universitat, Llavors, què passa? Que la majoria de la gent en aquest país vol anar a la universitat. Hi ha un excés en algunes carreres i, de fet, és unes altres. I després, el món laboral, que hi ha països que l'han tractat molt bé amb l'ensenyament dual i amb el que sigui, s'ha potenciat molt la formació professional. I aquí semblava que la formació professional era, bueno, per sectores de l'Arau, gent que era una minudència, que no és veritat, perquè ara què passa? Falten tècnics, o sigui, però ja avui en dia, jo no estic d'acord amb el que diu ella, o sigui, hi ha molta sortida amb el món professional perquè hi ha moltes noves tecnologies, o sigui, mira, ara mateix que passes per les de la ràdio, tècnics de so, programadors d'informàtica... Hi ha tota una sèrie de coses que no fan falta que siguin carreres superiors, perquè són els instal·ladors ara de tots els sistemes de refrigeració i tot el que hi ha.
Sempre la infravalorada FP, eh?
Exactament.
Formació professional, vaja.
Sí. O sigui que realment ha estat... I això és que fa... Pues ara, per exemple, si vols un fuster, és que el problema és que no hi ha fusters. O sigui, bueno, i el que està treballant el fuster... Tant jo vaig dir una vegada que érem, bueno, que tirem pel Baix Camp i allà hi ha una casa, una empresa de fusteria que són tot família. Llavors, aquests treballen de faula i a uns preus raonables. Ara, espera't que vinguin, perquè, clar, el problema és que no hi ha. Tu busques un fuster i, a més, bueno, a vegades et poden cobrar preus, però vas a mirar i dius que el metro quadrat de fusta val aquest preu. És un problema. Però que hi ha oficis, estic totalment d'acord, hi ha molts oficis i nous oficis que amb FP tindríem llocs de treball qualificats i de major qualitat que ara, totalment d'acord. No tot és la universitat.
No, però estan potenciant aquest any.
Sí.
Ja falta els darrers anys, sí que s'està potenciant molt.
Sí, clar, sí, clar.
Tot un debat molt, 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 molt necessari, perquè, a més, jo parteixo d'una generació i segur que m'ho he sentit dir alguna vegada, perquè sóc un pesat amb tot això, i em perdonaran els oients, però jo crec que pertanyo a una generació que, si vam parlar en la seva època del somni americà, doncs aquí podríem parlar del somni europeu frustrat. tranquil·lament, que és aquella generació, no?, que se'ns va prometre el estudia i tindràs una feina digna, tingues una feina digna i troba parella i tingues un habitatge i tingues fills, i així anar fent perquè tot anirà rodat. I resulta que quan ens vam posar a estudiar molts i vam sortir molts de la carrera universitària, molts vam veure que de rodat res. I que una crisi darrere l'altra és del 2008, pràcticament.
Abans, molt abans.
Trobar un pis d'entrada ja és un problema, no?
Sí, però de tota manera, entre una persona que tingui formació i altra que no tingui formació, sempre surt més endavant la que té formació. Ja.
Evidentment.
O sigui que quan tu no trobes directament una feina, sí, però et dona un posat i una manera d'enfrontar-te a la vida,
això
molt
sí,
diferent, eh?
El que passa que també les empreses ara tenen tal abanico de gent amb, que cada vegada exigeixen més coses, no? Tenen tanta gent que té idiomes, que té estudis, que tal, que no tots tenen l'oportunitat amb les mateixes
qualificacions,
no, tampoc poden trobar una feina perquè...
Clar, empresa... què us sembla, per exemple, que hi hagi gent amb... ho dic així, la va avalar, però hi ha casos més bèsties del que diré, eh? Hi ha casos documentats més bèsties del que diré. Què us sembla que hi hagi gent amb 3 carreres, 5 idiomes, 2 màsters i que hagi d'anar a buscar feina fora?
Una barbaritat.
Aquesta és la realitat, ara, això està passant.
Ara, quan era joveneta, a l'Olivetti, la casa de màquines...
Vas treballar a l'Olivetti?
Jo no, que va, però era el lloc on anaven...
Em sap que no vas a dir, no he treballat mai.
No, anaven els advocats, els que tenien dret, perquè tampoc tenien feina. L'Olivetti era la casa dels d'això. Ella estava picant i fent tonteries. Bueno, doncs, sempre ha passat coses semblants. Ara, possiblement, tot s'ha disparat més, perquè tot és més alt en gros, és més gros, és més monumental, però sempre ha passat, eh? No ens enganyem. Mm. A mi també em van dir que jo no trobaria mai feina, perquè era de lletres. Tota la vida he tingut.
Això.
Sí, però no tots, eh?
Clar que no tots. Muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Mira, sí, sí. Veus? Sí, sí. Això ja ho diu no, també les Sagrades Escriptures.
Home, el que està més clar és que tenir un nivell de preparació superior... et dona més possibilitats de feina.
Això...
No de bona feina,
no, però
com mínim de sortir-te'n. Perquè, clar, també pots fer feines amanuenses, perquè, escolta, hi ha gent que és hàbil en tot, que és hàbil amb les mans, que sap, no sé, sap portar una empresa... bueno, i si només tens aquest nivell però no tens una formació, doncs, com parlàvem d'idiomes o del que sigui, ho tens més fotut. Ara inclús els cambrers els acabaran demanant que parlin 2 o 3 idiomes.
Home, segur. I més...
Com un país turístic.
Home, si aquí és el dorado del turisme, això. És que és difícil també, no? Coño, és que ja està bé, també, tanto turismo.
Tanta leche.
No, és que arriba...
Estem emprenyats, amb això del turisme?
Home, per favor, clar que sí.
Doncs bueno, espera't, jo... que ara arribem a l'època...
L'època fuerte.
La meva filla petita viu a Ciutat Vella, viu al Born, i, bueno, anem molt per qüestió de nets i el que sigui, anem bastant. I, bueno, allò és un marasme. O sigui, creuar el carrer Ferran, creuar el carrer de la Boqueria, la plaça d'en Jaume... La Via Laietana amb obres permanents des de fa anys, que et jugues al físic allà i no sé què.
Ara han començat a treure, no?
Què?
Ara han començat a treure, no? Obres?
Bueno, jo veig que... Res més, hi ha un carril de baixada.
Hi ha un de baixada i un de pujada.
Sí, des de la plaça aquella d'Antonio López. Ara, no sé si li han canviat el nom. Clar, era un negrero, no sé si és el mateix o era un altre Antonio López. Però em sembla
no,
que...
No, era el mateix.
Era el mateix.
Antonio López i López, Marques de Comillas.
Sí, ese. Doncs fins a aquella plaça es pot pujar i tota la gent que ve d'Avinguda la Catara, al carrer Mercaders, per allà, pot pujar. Però d'allà, a partir d'allà, més per un carril, bus incluït.
Sí.
Estan, emperador, com cabres, perquè, escolta, això és una via d'accés. Ara tallaran la Rambla, també.
Ja han començat.
Però que res més es podrà baixar. Bueno, això també és un desfàcil, perquè els mateixos...
comerciants, eh?
Els comerciants demanen que sigui al revés, que sigui de pujada, perquè és que no hi ha manera, no se n'ensurten. Jo crec que hi ha una falta de planificació.
També t'ho dic, Jordi, sí. I ja em perdonaran, tota aquesta gent. Volia parlar d'altres temes, però s'enceteu debats molt interessants. Com deia, també t'ho dic, i qui s'hagi de molestar que es molesti. Però l'altre dia vaig passar per la Boqueria, ara feia temps que no hi passava, i és una cosa que m'ha agradat sempre, tota la vida, passejar per la Boqueria. Compris o no compris, sí, però passejar per la Boqueria era, i dic era, un gust i un plaer com a barceloní.
Idíl·lic.
Sí, era un gust i un plaer com a barceloní. Ara, no només tot està rebentat de turistes, sinó que, ja em perdonaran, però és que les paradetes estan de cara al turisme.
Oh, sí, i tant.
Ja no hi ha aquella Boqueria on anar a comprar per la setmana.
Fruita, pernil i tapes. Bueno, ja no pots anar a comprar
els
res.
Els gos aquests, com aquest de plàstic, sí, amb
gel i...
De xinitos per allà i deien tot el carinyo del món, però com són molts, cada vegada vindran més.
Mira, ja està. I... 2 anys es van haver d'empassar la fruita i les galindaines aquestes, perquè no va venir ni un. O sigui que si no tenen previsió de fer una cosa més múltiple, jo anava a comprar sempre a la Boqueria, perquè més era el mercat.
Ui, que
era...
Ja hi havia anat des de petit.
El més... Jo em desplaçava, agafava la moto i anava cap allà.
Arribava el peix de la llotja fresquíssim a la Boqueria.
Era el lloc més barat i el més car de Barcelona.
Sí, senyor.
Tenies un ventall de tot.
Sí, senyor.
I jo veia gent de Ciutat Vella, de molts llocs, que anava a comprar la seva... petit pas, el peix, el que sigui, i la veritat que anava al marisc. Estupendo. Però ara és que no. És un estrany en la teva ciutat. I mentre això no s'arregli, jo no ho veuré.
A part, era un espectacle preciós, perquè només entrar aquelles parades de fruita que hi ha... És que és fotogràfic tot el que hi ha.
Si ja la tens,
Sí, sí. No, però...
No, però diu les antigues.
A la talladeta...
Sí, no, jo dic la talladeta, jo dic aquelles posades que eren com un
carro. Si te la vols emportar a casa per portar a la nevera, no pots portar un petit de plàstic amb una palleta. Bueno, i per
tant d'això... Són uns venuts.
I els sacs amb escarbats i... Santa Montes, que no me'n recordo.
Mira, jo l'altre dia buscava los chapulines, que en diuen a Mèxic. Per cert, que hi ha hagut eleccions a Mèxic i ja tenen nova presidenta.
Sí, sí.
A Mèxic en diuen chapulines i són grills. L'altre dia em buscava jo, com sabeu, estic promocionant molt Mèxic, perquè hi vaig a l'agost.
Ah, sí? Que bé.
I em buscava jo per provar-los, los chapulines, aquí. Aquella tenda ja no existeix.
Ja no existeix, la van retirar perquè no tenia èxit. No tenia...
Sí.
Ara menjaràs tu una taràntula, també, no?
Ja els he provat, eh?
Bueno, sí. Sembla que cacauet, diuen, no ho sé.
Una mica com un torret, no?
Pobrets, pobretes, que la guapa és que són les aranyes.
Un xort de fer les cares. En fi, deixeu-me aquests 3 minuts que queden, ja que hem parlat una mica del turisme a Barcelona. Com ho veieu, això, per aquest estiu i sobretot pels propers anys? Creieu que és regulable encara el turisme a una ciutat com Barcelona?
Que va. Mentre estiguin els que estan aquí manant, no.
O acaben d'arribar, Montserrat?
Són los mismos perros con otros collares. ¿M'entiendes? Re.
Que ets dura, tu.
No, és que és un llibre, Això és un títol d'un llibre que va aparèixer molts temps i ja està. I és el mateix. Quan està a Nadal, i suposo que jo, si entrés també política, estaria igual que ells. Sí, que em podries criticar, perquè, clar, és que ho empastifa tot, la política.
Bueno, són molts llocs de treball, no sé si és amb l'11 o el 12% de l'economia, que és moltíssim, està basat en el turisme, i això, evidentment, té avantatges, però té molts inconvenients, com, per exemple, la gentrificació, tota la gent a fora, perquè, clar, ara ahir llegia un article... que parlava que cada vegada hi ha menys pisos de lloguer, però ja van sortint les xifres i tal, I més, bueno, clar, si no hi ha pisos de lloguer i hi ha aquests preus, perquè s'estan convertint en, bueno, en inversions per fora del país, per als fons voltors, i és un problema, perquè és que la gent d'aquí s'haurà, bueno, no sé, anava a dir sant i anar a fer de pagès, no?, perquè ja veieu com està el món rural. Però, clar, viure a les grans ciutats, perquè no és Barcelona, és Barcelona, Hospitalet, Mataró, Vic, tot serà igual. És que, al final, els pobles, al final, pagaran els lloguers, que ara hi ha molta gent, que els pobles no és que estiguin semiabandonats, però, clar, hi ha molta gent jubilada, perquè no hi ha tants llocs de treball, però els lloguers estan molt bé, i això s'acabarà.
I amb un titular.
un titular, esperança per al futuro.
això ens cal, una cria per l'esperança. Mireu, les pau, la selectivitat, ara en parlàvem. La mobilització dels pagesos, que avui a les 10 es desmobilitzaven precisament. La moció de censura que vol fer Feijó a Pedro Sánchez passant per Junts i estenent-li la mà. Tot plegat ens ho explica Júlia Julve, l'informatiu d'ara a les 11, i nosaltres tornem de seguida amb la caravana. Jordi, Eva, Montse, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Ciao.